Consciència administratiu, Ita Fàbregas.
La data s'ha pactat avui en la trobada entre el ministre i la consellera de Presidència, Félix Bolaños, i Laura Vilagrà. L'objectiu era la represa del diàleg entre governs i la confiança institucional. Vilagrà assegura que esperen veure resultats concrets.
El document defensa que s'ha d'acabar la judicialització del conflicte i, per tant, una aposta per la via política per resoldre el conflicte de forma democràtica. I, per tant, d'aquest document se'n desprèn que cal seguir avançant amb passos ferms.
Un estudi mundial amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona mostra que afegir un anticòs al tractament actual de la Covid-19 pot reduir la mortalitat fins un 30% en pacients ingressats.
En un assaig clínic fet a pacients hospitalitzats que no requereixen UCI, s'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus.
Ràdio Ciutat de Badalona.
En concret, es tracta d'una reducció clínicament rellevant d'un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients arreu del món és un dels punts forts de l'assaig.
Desactivat ja el pla Secat i desconfinats els afectats per la fuita tòxica en una empresa de Bescanó al Gironès, no hi ha hagut cap ferit.
La fuita, originada per la barreja errònia de productes, ha obligat aquest divendres a confinar els treballadors de l'empresa i els habitants en un radi de 1.000 metres.
Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Els efectius han pogut neutralitzar i netejar el dipòsit aplicant sosa líquida. A hores d'ara, el dispositiu ja s'ha retirat del lloc. El municipi de Bescanó ha activat el seu pla d'emergències municipal. Per altra banda, l'empresa Aigües de Girona ha activat el seu pla d'autoprotecció i el seu personal tècnic i operatius han col·laborat amb els bombers en la resolució de l'incident.
L'augment de freqüències promès a la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat es retarda fins al setembre.
Els principals motius d'aquest retard són, segons la companyia, la pandèmia, la crisi de components i, en menor mesura, el procés de negociació col·lectiva dins ferrocarrils de la Generalitat.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Entre el gener i el maig, les 5 estacions dels catalans a la ciutat han acumulat 1,5 milió de viatgers. Sabadell, Plaça Major i Sabadell Nord són les que compten amb una demanda més gran.
En cultura, avui arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat després de 2 anys amb una programació de primer nivell.
L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Munic amb una doble actuació avui i demà. La programació inclou un homenatge al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas. El director del festival, Oriol Aguilar, pronostica arribar al volum d'entrades del 2019.
Avui arrenquem, per tant, el festival es fa realitat i tota l'ocupació que hi ha a la Costa Brava aquests dies ens fa pensar doncs, que hi haurà una recuperació de la velocitat de creuer que teníem el 2019 i que progressivament doncs, anirem recuperant aquestes quotes de normalitat.
I en esport, Gerard Escoda és el nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell.
El club ha anunciat aquest migdia que el fins ara director esportiu del Lleida Esportiu li agafa el relleu a José Manzanera. Jaume Milà, responsable del futbol formatiu del club arlequinat, serà la seva mà dreta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquesta tarda de divendres ve marcada per l'estabilitat i esperem que al final del dia tornin a aparèixer aquests núvols a la Vall d'Aran i també arran de costa de les comarques de Barcelona i Tarragona. En aquest sector, al final del dia sí que podem tenir el cel mig ennuvolat. A la resta, cel serè i durant el cap de setmana es mantindrà l'estabilitat. La tramuntana continuarà bufant a l'Alt Empordà fins al diumenge i a la resta, com dèiem, cel sense núvols, només amb alguns núvols de bon temps a punts de muntanya que deixaran poques conseqüències. El que serà destacat serà aquesta pujada de la temperatura que farà que la màxima ja arribi a superar els 35 graus a punts del Pla de Lleida. Ho coneixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora trobem retencions en alguns punts de l'autopista AP7. En sentit Girona veiem aturades a Llinars i també entre Montornès i Santa Perpètua. I en sentit sud, en sentit Tarragona, hi ha cues intermitents entre Castellbisbal i Martorell i també trànsit lent a l'altura de Gelida. A banda d'això, destacar la C32 amb retencions a Mataró i a Tordera en sentit nord, en sentit Girona, també a la B20 a Montgat per anar cap a aquesta C32 i a la C60 a Argentona en direcció Mataró. Destacar també que la C26 s'ha pas alternatiu a Borrassà per un vehicle que s'ha avariat i s'ha de retirar, i també que s'ha tallada la B682 a Palafolls en direcció Blanes per un altre vehicle avariat. De moment, això és tot, de la Trànsit. Bona tarda.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa.
Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran divendres que ve després de setmanes de silenci administratiu.
Aquesta trobada forma part d'un acord polític més ampli per destensar les relacions entre tots dos governs, molt tocades per l'escàndol d'espionatge CatalanGate i la manca d'inversions estatals a Catalunya, unes relacions que es volen recompondre a través del que han anomenat Agenda del Retrobament i que, segons Bolaños, certifica la solidesa de les relacions polítiques i institucionals dels dos executius.
Des de la Generalitat, Laura Vilagrà assegura que esperen veure resultats concrets. L'objectiu és reprendre el diàleg i la confiança institucional. Jordi Casino.
Cimera que tindrà lloc 10 mesos després de la primera trobada celebrada el setembre de l'any passat i quan es compleixen 3 mesos de l'esclat de l'anomenat CatalanGate d'espionatge a polítics independentistes i que ha tensat i molt les relacions entre els dos governs. Sembla, doncs, que de mica en mica els ponts entre els dos executius es van restablint, perquè més de la nova trobada del dia 15 a la Moncloa, els dos governs han signat aquest acord que vol ser ampli i transversal. Escolteu els titulars de la presidència, Félix Bolaños i Laura Vilagrà.
Este acuerdo para nosotros tiene gran valor político. En primer lugar, porque certifica la estabilidad y la solidez de las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos. Y en segundo lugar, porque formaliza y da un impulso definitivo al proceso de diálogo.
El document defensa que s'ha d'acabar la judicialització del conflicte i, per tant, una aposta per la via política per resoldre el conflicte de forma democràtica. I, per tant, d'aquest document se'n desprèn que cal seguir avançant amb passos ferms.
Per cert, que tant Bolaños com Vilagrà, que és d'Esquerra Republicana, consideren que a la taula de diàleg només hi han d'anar membres dels dos governs i, per tant, han descartat l'opció defensada per Junts per Catalunya i plantejada també pel ministre Miquel Iceta que hi pogués anar el dirigent Jordi Turull, que no és conseller.
Doncs encara en l'àmbit polític, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, llança pilotes fora i no aclareix si aspira a ser alcaldable per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Assegura que ningú de Junts li ha parlat d'aquesta opció i que consultarà l'exalcalde i exconseller de Salut, Xavier Trias, abans de prendre una decisió. Avui Argimon ha estat al Fòrum d'Europa Tribuna Catalunya, on també s'ha referit a la setena onada de la Covid-19. Edgar Sapinyà.
El titular de Salut creu que respondre amb un sí o un no alimenta els rumors. El cert és que des de fa 24 hores és una de les preguntes que més se li ha fet. I aquest matí ha fet el mateix no respondre i deixar-ho per més endavant.
A mi ningú m'ha parlat d'això des del punt de vista de Junts. Ningú. Dos, i això ho dic sincerament, dos, escolti, si una cosa ha d'arribar, ja arribarà. Si jo tinc prou amb el que tinc. I quan hagi d'arribar, si és que algun dia arriba algú, el que he dit abans, ho parlaré amb el doctor Trias.
Argimon ha parlat de l'evolució de la Covid i ha dit que l'estiu es preveu, com ha dit ell mateix, apretat davant l'augment de casos en aquesta setena onada. Igualment, ha demanat seguir fent vida normal. Sobre la nova variant del coronavirus, anomenada Centaurus, ha explicat que encara no hi ha casos a Catalunya, mentre que d'altres països europeus sí que se l'ha detectada. Sigui com sigui, és massa d'hora per saber quina serà la seva evolució, ha dit Argimon. El conseller de Salut ha aprofitat l'esmorzar per criticar l'Estat i ha assegurat que Catalunya està infrafinançada i que el sistema de salut se'n ressent.
Doncs pel que fa a la pandèmia, un estudi mundial amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona mostra que afegir un anticòs al tractament actual de la Covid-19 pot reduir la mortalitat fins un 30% en pacients ingressats. En un assaig clínic fet a pacients hospitalitzats que no requerien d'UCI, s'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus. Ràdio Ciutat de Badalona, Laura Valverde.
L'estudi demostra que aplicar un anticòs monoclonal al tractament estàndard amb remdesivir i dexametasona disminueix la mortalitat en pacients que estan en estadis greus de la malaltia previs a l'ingrés a l'UCI. En concret, es tracta d'una reducció clínicament rellevant d'un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. Roger Paredes, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias.
Combinació de dos anticossos que es van obtenir de pacients que s'havien curat en el començament de la pandèmia i que té una sèrie de modificacions tant als punts d'unió com també que permeten que es mantingui en sang durant 6 mesos. És un dels anticossos que en aquests moments, en les dosis en què s'estan donant, pot suprimir Omicron.
Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients arreu del món és un dels punts forts de l'assaig.
I com sentíem abans, avui el conseller Argimon ha tornat a alertar d'un estiu complicat per la situació epidemiològica, però en especial per la possible saturació del sistema sanitari. Argimon ha reiterat el missatge d'aquests dies, recomanat per Salut, no anar al CAP si no es tenen símptomes greus.
I pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 83.613 nous contagis des de l'última actualització dimarts i 321 morts per Covid en els darrers 7 dies. A Catalunya i a l'espera de l'actualització de les dades, en la darrera setmana també han continuat augmentant les hospitalitzacions i ja superen els 2.000 ingressos.
En surt aquest matí a Bescanó, al Gironès, quan una barreja errònia de productes a l'empresa Aigües de Girona ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i a recomanar el confinament en un radi de 1.000 metres. L'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha hagut d'activar l'alerta del Pla d'Emergències Exteriors del sector químic, el Pla SECAT, que ja ha pogut ser desactivat. A migdia s'ha aixecat el confinament. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del Pla d'Emergència Exterior del sector químic de Catalunya un cop neutralitzada amb sosa càustica la reacció tòxica provocada per la barreja de dos productes a l'empresa Aigües de Girona de Bescanó. Com a conseqüència de la barreja de productes, s'havia decretat el confinament dels treballadors i s'havia recomanat el confinament de la població en 1.000 metres al voltant de l'empresa. Des de les 2 de la tarda, un cop normalitzada la situació, s'ha aixecat aquesta recomanació. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat un total de 5 dotacions, entre les quals la unitat del GRID, que és el grup de riscos tecnològics. Els efectius han pogut neutralitzar i netejar el dipòsit aplicant sosa líquida. A hores d'ara, el dispositiu ja s'ha retirat del lloc. El municipi de Bescanó ha activat el seu pla d'emergències municipal. Per altra banda, l'empresa Aigües de Girona ha activat el seu pla d'autoprotecció i el seu personal tècnic i operatius han col·laborat amb els bombers en la resolució de l'incident. El sistema d'emergències mèdiques, que ha activat una unitat, ha confirmat que no hi ha cap persona afectada a conseqüència d'aquest incident.
Més qüestions. Els experts critiquen les mesures previstes per Interior per reduir l'accidentalitat aquest estiu, ja que consideren que es basen en estratègies clàssiques. Des de la consultoria de mobilitat i transport, Inesi, critiquen que són massa reactives i que s'hauria de dur a terme un treball més intens per detectar els motius de l'augment d'accidentalitat. David Fleta.
El pla de mobilitat per l'estiu 2022 es basa en mesures habituals, increment de controls integrals i d'accés de velocitat en les vies amb més sinistralitat, especialment a l'AP7, major nombre de patrulles i limitacions als vehicles pesants. La directora de la consultoria de mobilitat i transport, Cinesi, Anna Solà, critica que les mesures d'Interior són massa reactives i troba a faltar major planificació.
Des que s'ha esdevingut a l'aixecament dels peatges, tot el que s'està fent és molt reactiu. El que hauria d'haver és més una anàlisi més acurada de tot el perquè del que està passant, i això ens ajudaria a tenir una planificació i a generar estratègies, sobretot anar cap a estratègies, perquè el que està passant ara a l'EP7 no passi tampoc en altres vies.
Durant el primer semestre del 2022 han mort un total de 81 persones a les carreteres catalanes, 17 de les quals a l'EP7. Són més del triple respecte al mateix període del 2019.
Doncs encara en mobilitat, l'augment de freqüències promès a la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat es retarda fins setembre. Els principals motius d'aquest retard són, segons la companyia, la pandèmia, la crisi de components i, en menor mesura, el procés de negociació col·lectiva dins ferrocarrils de la Generalitat. Ràdio Sabadell, Núria García.
La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, admet que la crisi de components els ha jugat una mala passada.
El fet que no ens arribessin tots els components ha fet que aquest últim tren, que ens arribarà una mica més tard, l'haguem hagut de... o no s'hagi pogut muntar perquè les seves peces les hem estat utilitzant per fer reposicions de les unitats que ja teníem. Aquest ha estat un segon element. El primer, la pandèmia, que ha fet que es retardessin els trens en general. Segon, la crisi aquesta de components, que fa que també estiguem tenint un punt de retard.
Entre el gener i el maig, les 5 estacions dels catalans a la ciutat han acumulat 1,5 milió de viatgers. Sabadell, Plaça Major i Sabadell Nord són les que compten amb una demanda més gran.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau econòmica, l'agència tributària posa des d'avui a disposició dels possibles beneficiaris el formulari en línia per sol·licitar l'ajut de 200 euros per persones amb ingressos baixos anunciat pel govern central.
El decret estableix que els sol·licitants tenen fins al 30 de setembre per demanar-lo i l'agència podrà fer els pagaments en els 3 mesos següents. L'ajut és concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors i aturats que visquin en llars on la suma de les rendes dels convivents hagi estat inferior a 14.000 euros el 2021 i amb un patrimoni descomptant l'habitatge habitual que no superi els 43.000 euros.
Barcelona suma esforços amb Bolonya i amb el suport dels centres de supercomputació crearà bessons digitals de les ciutats. L'objectiu és crear una ciutat virtual que serveixi per provar polítiques públiques abans d'implementar-les. David Navarro.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homònim bolonyès, Mateo Lepore, han signat el conveni que posa en marxa el projecte dels bessons digitals. Tots dos han destacat la importància de dirigir la creació dels duplicats digitals de les ciutats a millorar la vida dels ciutadans, tenint en compte els més vulnerables i millorant la petjada ecològica.
Però sí que és aquesta idea de que la tecnologia i les dades puguin permetre que les ciutats puguem tenir una espècie de bessó digital, literalment, és a dir, que totes les principals operacions, dades d'allò que té a veure amb les nostres ciutats pugui estar operatiu en l'àmbit digital i així puguem fer hipòtesis de polítiques públiques.
El projecte serà una realitat amb la feina dels centres de supercomputació de Barcelona i Bolonya. A més, els signants es marquen com a objectiu crear una xarxa de ciutats europees amb bessones digitals.
I en àmbit de territori, més de 150 tractors han sortit avui a la carretera aquesta tarda a Tàrrega per exigir mesures per combatre la plaga de conills que arrasa les explotacions agràries de la comarca.
La d'avui és la segona protesta, però les tractorades estan convocades cada divendres a la tarda fins que l'administració adopti mesures per reduir la població de conills. Asseguren que estan destrossant les finques i els sistemes de rec i, si no hi troba solució, posen en dubte que es pugui començar la campanya de sembra prevista en 3 mesos.
Més qüestions. Els viticultors de Vilafranca han mostrat avui el seu desconcert davant el resultat de les eleccions al Consell Regulador del Cava. Recordem que dels 3 vocals que s'escollien, un va recaure en el representant de les localitats extremenyes de Requena i el Madrelejo. Els viticultors catalans posen en dubte els interessos que pot defensar aquest vocal. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest divendres a matí, els 3 candidats a viticultors del Cava feien balanç del resultat acompanyats de representants de les 3 formacions d'aquesta candidatura conjunta. Antoni Borràs, d'Unió de Pagesos, Jaume Domènech de Jarc, haurien aconseguit la representació, mentre que el 3er candidat, Santi Vallès, de l'Associació de Viticultors, hauria quedat fora. Tots 3 han lamentat la baixa participació de la pagesia catalana en aquestes eleccions i han explicat que continuaran lluitant per una valoració justa del raïm i el Cava durant els propers 4 anys. Antoni Borràs, cap de llista de la candidatura, expressava però els seus dubtes de què defensarà Fernando Medina, el representant de Requena i Almendralejo, per la defensa del Cava.
Al final només diguem el que hem sentit o el que hem dit. Ahir a les declaracions d'aquest senyor a TV3 només va dir que les inquietuds que tenien els cellers petits i els d'aquí i els de València són similars. No vaig sentir en cap moment que parlés dels productors.
Des de viticultors del Cava han explicat que cal continuar avançant, doncs, en el pla estratègic de la denominació d'origen Cava per tal de dotar l'ens de les eines que els permetin arribar a l'objectiu que els viticultors obtinguin un preu just pel seu producte.
Notícies en xarxa.
En cultura, avui arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat després de 2 anys amb una programació de primer nivell. L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Munic amb una doble actuació, avui i demà, i durant un mes oferirà espectacles que van del teatre a l'òpera, passant per 2 homenatges, al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas. Maite Polo.
La dansa aixeca el taló des de fa anys, el primer dia de Peralada, i avui la companyia bavaresa debutarà així a Catalunya. Ho farà amb espectacles molt diferents entre si. Un d'ells analitza la relació entre la música i la dansa, un altre la pèrdua de la individualitat, i sempre amb universos musicals eclèctics que van del classicisme de Stravinsky a l'electrònica. Les xifres d'ocupació turística a la costa gironina demostren, per al director del festival, Oriol Aguilar, que estan en el camí de recuperar el volum de públic d'abans de la pandèmia. Ho ha dit avui a la xarxa.
Avui arrenquem, per tant, el festival es fa realitat i tota l'ocupació que hi ha a la Costa Brava aquests dies ens fa pensar doncs, que hi haurà una recuperació de la velocitat de creuer que teníem el 2019 i que progressivament doncs, anirem recuperant aquestes quotes de normalitat.
La del compositor Rufus Wainwright, un espectacle del coreògraf Carlos Acosta i serà el punt de sortida de la gira de comiat de Joan Manuel Serrat.
I el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és a les portes de la seva 19a edició, que tindrà lloc del 19 al 24 de juliol. Enguany el festival comptarà amb la presència d'una de les grans icones del cinema d'arts marcials i kung fu, Casanova Wong, qui recollirà el gran premi honorífic del Festival Nits 2022. Ràdio Vic, Montse Manent.
La sessió inaugural del Fest Nits estarà dedicada a Hong Kong, amb la projecció d'Anita, dedicada a l'actriu i artista japonesa Anna Nagasaki, protagonista del film Holy Mother. El festival tindrà 45 projeccions, de les quals 24 seran premiers. Ho explicava així el director del festival, Quim Cruselles.
Tenim 24 premiers, 3 d'elles mundials. Això vol dir que són pel·lícules que encara no s'han vist ni al seu país d'origen. Per tant, el primer passi que es farà en públic serà a Vic. Això doncs, té un cert risc, perquè alguna d'aquestes pel·lícules, per exemple, encara l'estan acabant de postproduir, encara estan d'acabar els crèdits, per tant, arribaran, però ja veieu que ens agrada bastant el risc.
Les nits a la bassa i els tallers infantils d'acció i cinema, a més de les sessions més nits, complementaran les més de 30 activitats al voltant de la cultura asiàtica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Àlex Massana, bona tarda.
Bona tarda. Es porta en directe en marxa des de les 6 de la tarda el debut de la selecció espanyola femenina a l'Europeu de Futbol d'Anglaterra. El combinat espanyol amb 6 catalanes, 3 d'elles a l'11 titular, Aitana Bonmatí, Ona Batlle i Leila Wahabi, està guanyant al minut 65 a Finlàndia per 2-1. Un d'ells l'ha fet precisament Aitana Bonmatí. Última hora a l'Espanyol, també en futbol. El club blanquiblau ha anunciat fa uns instants l'incorporació de Vinícius Sousa, un migcampista brasiler que arriba cedit del Lommel belga. Més futbol, el Sabadell ha anunciat l'arribada de Gerard Escoda com a nou director esportiu del conjunt arlequinat. Més detalls, Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
Era un secret a veus des d'ahir a primera hora, quan Ràdio Sabadell va avançar el nom de Gerard Escoda com a nou director esportiu del Centre d'Esports Sabadell. De fet, ahir mateix el reusenc es desvinculava de la que ha estat la seva última casa al Lleida Esportiu, on feia les funcions no només de director esportiu, sinó també d'operacions. Buscava aquesta figura, el conjunt arlequinat, des de feia setmanes, després del no de Pepe Delgado, que continua al Prat a segona ref. Finalment serà algú amb experiència, tant de jugador com també als despatxos, com és Escoda, qui liderarà aquesta àrea esportiva del Centre d'Esports Sabadell de cara a la nova temporada 2022-23. I és que no només ha desenvolupat aquestes tasques al Lleida Esportiu, sinó que sobretot ho ha fet durant un bon grapat d'anys a Llagostera, i abans també havia tingut diferents rols, tant a l'equip de la seva ciutat, el Reus Deportiu, com al Girona.
Per cert, que el santcoatenc Jaume Milà, fins ara responsable de la base, serà la seva mà dreta. En bàsquet, Aitor García Renese serà l'entrenador del bàsquet Girona en l'arribada del club a la Lliga ACB. Televisió de Girona, Joan Massaguem.
El bàsquet Girona ja ha fet oficial aquest migdia que Ito García Reneses serà l'entrenador de l'equip en el debut de la CB del proper setembre. El tècnic madrileny de 75 anys s'incorpora després d'un any sabàtic i amb una àmplia experiència en el bàsquet estatal i europeu. La temporada 2013-14 va superar el miler de partits com a tècnic de la CB. La seva trajectòria en destaquen les 14 temporades al Barça, 7 al Joventut de Badalona o 4 a l'Alba de Berlín. En els propers dies s'anirà configurant l'organigrama tècnic que l'acompanyarà en el debut del bàsquet Girona, mentre que caldrà veure quin paper tindrà l'entitat el fins ara entrenador Jordi Sargatal després d'haver portat l'equip a l'ascens.
De la seva banda, la penya ja sabem qui se les haurà a la fase de grups de l'Eurocup de bàsquet, Olímpia de Ljubljana eslové, el Venècia i el Brescia italians, el Bursaspor turc, el Lietkabelis lituà, l'UM alemany, el Cluj romanès, el Bourg-en-Bresse francès i el Lobotansk ucraïnès. Més coses en plana poliesportiva, diversos apunts més. L'Indústries ha fet oficial el fitxatge de Bernat Pubill. L'ala de 21 anys arriba cedit del Barça de futbol, celebrarà una temporada amb opció a una altra. El Barça d'hoquei patins ha anunciat l'incorporació de Carles Grau. El porter arriba per suplir la baixa d'Aitor Egurrola, que es va retirar al final d'aquesta temporada. El de Lloret torna a la disciplina blaugrana després d'haver-hi estat durant la seva etapa de formació entre el 2008 i el 2010. I el Barça d'handbol ha anunciat aquest matí el tercer fitxatge d'aquest estiu. Es tracta de Jonathan Karlsbogard. El lateral suec de 27 anys arriba procedent del Lemgo de la Bundesliga, on ha jugat les últimes 4 temporades.
Gràcies, Àlex. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Àlex Massana als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Entre les estrenes més destacades de la setmana trobem Benediction, un biopic sobre la figura de Siegfried Sassoon, un poeta britànic. Del Japó ens arriba un anime doblat al català, Detectiu Conan, la núvia de Halloween, i Chris Hemsworth torna a interpretar el déu del tro a Thor, Love and Thunder.
Nombre?
Sassoon Siegfried.
Rango?
Alférez.
Enfermedad?
Tuve una especie de colapso. Tú con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres.
Su deber es obedecer todas las órdenes.
Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia.
Benediction ens apropa a la vida de Siegfried Sassoon, un poeta britànic que, després de combatre amb valor a la Primera Guerra Mundial, es va oposar a la continuació de la conflagració. Va inspirar la seva obra en les seves experiències al camp de batalla i es va convertir en un dels principals literats de l'època. Mentrestant, a la seva vida privada es va debatre entre acceptar la seva homosexualitat i buscar la salvació en el matrimoni i la religió.
Me cohibo demasiado.
No estás solo.
Todo mi futuro depende de ti.
Creus que és aquest home el que va matar el teu company?
L'investigador més popular de l'anime torna amb Detectiu Conan, la núvia de Halloween. En aquesta ocasió, el casament de dos policies es veu interromput per un atemptat. Mentrestant, un perillós terrorista escapa de la presó i en la recerca un agent acaba amb una bomba penjada del coll. Conan haurà d'intervenir per desactivar l'explosiu i resoldre el trencaclosques, conèixer el casament i la fugida del pres.
Avui la festa de Halloween es convertirà en un malson trepidant.
Se puso en forma. Pasó de cuerpo fondón a cuerpo de Dios. Y después de todo eso,
¡Mierda!
Recuperó su título del único y genuino Thor.
Uy, he hablado antes de tiempo.
¿Jane?
A Thor, Love and Thunder, el déu del tro inicia un viatge a la recerca de la pau interior. Però el seu retir es veu interromput per un assassí conegut com el Carnisser de Déus. Per fer front a l'amenaça, en Thor demana l'ajuda del rei Valkyria, de Cork i de la seva ex, la Jane Foster, qui, sorprenentment, empunya el martell màgic Mjolnir, convertint-se també en Thor. Junts hauran de descobrir les raons del Carnisser i detenir-lo abans no sigui massa tard.
No eres como los otros dioses que he matado.
tienes algo por lo que luchar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran divendres que ve després de setmanes de silenci administratiu. Uita Fàbregas.
La data s'ha pactat avui en la trobada entre el ministre i la consellera de Presidència, Félix Bolaños i Laura Vilagrà. L'objectiu era la represa del diàleg entre governs i la confiança institucional. Vilagrà assegura que esperen veure resultats concrets.
El document defensa que s'ha d'acabar la judicialització del conflicte i, per tant, una aposta per la via política per resoldre el conflicte de forma democràtica. I, per tant, d'aquest document se'n desprèn que cal seguir avançant amb passos ferms.
Un estudi mundial amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona mostra que afegir un anticòs al tractament actual de la Covid-19 pot reduir la mortalitat fins un 30% en pacients ingressats.
En un assaig clínic fet a pacients hospitalitzats que no requerien d'UCI, s'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laura Valverde.
En concret, es tracta d'una reducció clínicament rellevant d'un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients arreu del món és un dels punts forts de l'assaig.
Desactivat ja el Plasecat i desconfinats els afectats per la fuita tòxica en una empresa de Bescanó, al Gironès, no hi ha hagut cap ferit.
La fuita, originada per la barreja errònia de productes, ha obligat aquest divendres a confinar els treballadors de l'empresa i els habitants en un radi de 1.000 metres.
Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Els efectius han pogut neutralitzar i netejar el dipòsit aplicant sosa líquida. A hores d'ara, el dispositiu ja s'ha retirat del lloc. El municipi de Bescanó ha activat el seu pla d'emergències municipal. Per altra banda, l'empresa Aigües de Girona ha activat el seu pla d'autoprotecció i el seu personal tècnic i operatius han col·laborat amb els bombers en la resolució de l'incident.
Els habitants del Solsonès estalviaran un 40% per viatjar en transport públic a Barcelona amb la integració tarifària anunciada pel Departament de Territori.
La presidenta del Consell Comarcal lamenta que aquesta integració arriba amb més de 10 anys de retard.
Solsona FM, Roser Clotet.
El Solsonès quedarà integrat a la setena corona juntament amb el Berguedà i el Ripollès. Suposa la creació d'un paquet de 7 zones Solsonès-Barcelona que inclou una targeta de 10 viatges de l'operador per anar fins a Barcelona i d'una T-Casual d'una zona per poder fer els transbordaments dins de la ciutat.
Avui arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat després de 2 anys amb una programació de primer nivell.
L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Munic amb una doble actuació avui i demà. La programació inclou un homenatge al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas. El director del festival, Oriol Aguilar, pronostica arribar al volum d'entrades del 2019.
Avui arrenquem, per tant, el festival es fa realitat i tota l'ocupació que hi ha a la Costa Brava aquests dies ens fa pensar, doncs, que hi haurà una recuperació de la velocitat de creuer que teníem el 2019 i que progressivament, doncs, anirem recuperant aquestes quotes de normalitat.
I en esport, Gerard Escoda és el nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell.
El club ha anunciat aquest migdia que el fins ara director esportiu del Lleida Esportiu li agafa el relleu a José Manzanera. Jaume Milà, responsable del futbol formatiu del club Arlequinat, serà la seva mà dreta.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquesta tarda de divendres ve marcada per l'estabilitat i esperem que al final del dia tornin a aparèixer aquests núvols a la Vall d'Aran i també arran de costa de les comarques de Barcelona i Tarragona. En aquest sector, al final del dia sí que podem tenir el cel mig ennuvolat. A la resta, cel serè i durant el cap de setmana es mantindrà l'estabilitat. La tramuntana continuarà bufant a l'Alt Empordà fins al diumenge i a la resta, com dèiem, cel sense núvols, només amb alguns núvols de bon temps a punts de muntanya que deixaran poques conseqüències i el que serà destacat serà aquesta pujada de la temperatura que farà que la màxima ja arribi a superar els 35 graus a punts del Pla de Lleida. I d'on deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs s'acaba d'obrir un carril bé tallat a l'autopista B7 a Llinars per un accident. Provocava retencions de 5 quilòmetres en sentit Girona. Encara hi ha cua en aquest tram i també més avall entre la Roca i Santa Perpètua, com dèiem, en sentit Girona, en aquesta autopista B7. En el tram sud d'aquesta mateixa autopista veiem retencions intermitents entre aquesta Gisbal i Martorell en direcció Tarragona. D'altra banda, destacar la C32 amb cues a Mataró i també a Tordera en sentit nord, també aturades a la C60 Argentona en direcció Mataró, i comentar-vos que està tallada la B682, la carretera local a Palafolls, en direcció Blanes, per un autocar avariat. També hi ha un vehicle avariat a la C26, està pas alternatiu a Borrassà, i hi ha retencions en tots els sentits de la marxa. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran divendres que ve després de setmanes de silenci administratiu.
Aquesta trobada forma part d'un acord polític més ampli per destensar les relacions entre tots dos governs, molt tocades per l'escàndol d'espionatge del CatalanGate i la manca d'inversions estatals a Catalunya. Unes relacions que es volen recompondre a través del que han anomenat agenda del retrobament i que, segons Bolaños, certifica la solidesa de les relacions polítiques i institucionals dels dos executius.
Des de la Generalitat, Laura Vilagrà assegura que esperen veure resultats concrets. L'objectiu és reprendre el diàleg i la confiança institucional. Jordi Casino.
Cimera que tindrà lloc 10 mesos després de la primera trobada celebrada el setembre de l'any passat i quan es compleixen 3 mesos de l'esclat de l'anomenat CatalanGate d'espionatge a polítics independentistes i que ha tensat i molt les relacions entre els dos governs. Sembla, doncs, que de mica en mica els ponts entre els dos executius es van restablint, perquè més de la nova trobada del dia 15 a la Moncloa, els dos governs han signat aquest acord que vol ser ampli i transversal. Escolteu els titulars de la presidència, Félix Bolaños i Laura Vilagrà.
Este acuerdo para nosotros tiene gran valor político. En primer lugar, porque certifica la estabilidad y la solidez de las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos. Y en segundo lugar, porque formaliza y da un impulso definitivo al proceso de diálogo.
El document defensa que s'ha d'acabar la judicialització del conflicte i, per tant, una aposta per la via política per resoldre el conflicte de forma democràtica. I, per tant, d'aquest document se'n desprèn que cal seguir avançant amb passos ferms.
Per cert, que tant Bolaños com Vilagrà, que és d'Esquerra Republicana, consideren que a la taula de diàleg només hi han d'anar membres dels dos governs i, per tant, han descartat l'opció defensada per Junts per Catalunya i plantejada també pel ministre Miquel Iceta que hi pogués anar el dirigent Jordi Turull, que no és conseller.
Doncs encara parlant de política, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, llança pilotes fora i no aclareix si aspira a ser alcaldable per Barcelona a les pròximes eleccions municipals. Assegura que ningú de Junts li ha parlat d'aquesta opció i que consultarà l'exalcalde i exconseller Xavier Trias abans de prendre una decisió. Avui Argimon ha estat al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, on també s'ha referit a la setena onada de la Covid-19, Edgar Sapinya.
El titular de Salut creu que respondre amb un sí o un no alimenta els rumors. El cert és que des de fa 24 hores és una de les preguntes que més se li ha fet. I aquest matí ha fet el mateix, no respondre i deixar-ho per més endavant.
A mi ningú m'ha parlat d'això des del punt de vista de Junts. Ningú. Dos, i això ho dic sincerament, dos, escolti, si una cosa ha d'arribar, ja arribarà. Si jo tinc prou amb el que tinc. I quan hagi d'arribar, si és que algun dia arriba alguna cosa, el que he dit abans. Ho parlaré amb el doctor Trias.
Argimon ha parlat de l'evolució de la Covid i ha dit que l'estiu es preveu, com ha dit ell mateix, apretat davant l'augment de casos en aquesta setena onada. Igualment, ha demanat seguir fent vida normal. Sobre la nova variant del coronavirus, anomenada Centaurus, ha explicat que encara no hi ha casos a Catalunya, mentre que d'altres països europeus sí que se l'ha detectada. Sigui com sigui, és massa d'hora per saber quina serà la seva evolució, ha dit Argimon. El conseller de Salut ha aprofitat l'esmorzar per criticar l'Estat i ha assegurat que Catalunya està infrafinançada i que el sistema de salut se'n ressent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs precisament pel que fa a la pandèmia, un estudi mundial amb participació de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona mostra que afegir un anticòs al tractament actual de la Covid-19 pot reduir la mortalitat fins un 30% en pacients ingressats. En un assaig clínic fet a pacients hospitalitzats que no requerien d'UCI, s'ha demostrat que aquesta estratègia és segura i especialment eficaç en els pacients més greus. Ràdio Ciutat de Badalona, Laura Valverde.
L'estudi demostra que aplicar un anticòs monoclonal al tractament estàndard amb remdesivir i dexametasona disminueix la mortalitat en pacients que estan en estadis greus de la malaltia previs a l'ingrés a l'UCI. En concret, es tracta d'una reducció clínicament rellevant d'un 30% de la mortalitat, sobretot en pacients més greus que necessitaven concentracions d'oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva. Roger Paredes, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias.
La combinació de dos anticossos que es van obtenir de pacients que s'havien curat en el començament de la pandèmia i que té una sèrie de modificacions tant als punts d'unió com també que permeten que es mantingui en sang durant 6 mesos. És un dels anticossos que en aquests moments, en les dosis en què s'estan donant, pot suprimir Omicron.
Haver inclòs un gran i divers nombre de pacients arreu del món és un dels punts forts de l'assaig.
I com sentíem abans, el conseller Argimon avui ha tornat a alertar d'un estudi d'un estiu complicat per la situació epidemiològica, però en especial per la possible saturació del sistema sanitari. Argimon ha reiterat el missatge d'aquests dies de salut, recomanant no anar al CAP si no es tenen símptomes greus.
I pel que fa a les dades, Sanitat ha notificat 83.613 nous contagis des de l'última actualització dimarts i 321 morts per Covid en els darrers 7 dies. A Catalunya i a l'espera de l'actualització de les dades, en la darrera setmana també ha continuat augmentant les hospitalitzacions i ja superen els 2.000 ingressos.
En surt aquest matí a Bescanó al Gironès quan una barreja errònia de productes a l'empresa Aigües de Girona ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i a recomanar el confinament en un radi de 1.000 metres. L'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Exteriors del sector químic, el Plasecat, que ja ha pogut ser desactivat. A migdia s'ha aixecat també el confinament. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del Pla d'Emergència Exterior del sector químic de Catalunya un cop neutralitzada amb sosa càustica la reacció tòxica provocada per la barreja de dos productes a l'empresa Aigües de Girona de Bescanó. Com a conseqüència de la barreja de productes, s'havia decretat el confinament dels treballadors i s'havia recomanat el confinament de la població en 1.000 metres al voltant de l'empresa. Des de les 2 de la tarda, un cop normalitzada la situació, s'ha aixecat aquesta recomanació. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat un total de 5 dotacions, entre les quals la unitat del GRID, que és el grup de riscos tecnològics. Els efectius han pogut neutralitzar i netejar el dipòsit aplicant sosa líquida. A hores d'ara, el dispositiu ja s'ha retirat del lloc. El municipi de Bescanó ha activat el seu pla d'emergències municipal. Per altra banda, l'empresa Aigües de Girona ha activat el seu pla d'autoprotecció i el seu personal tècnic i operatius han col·laborat amb els bombers en la resolució de l'incident. El sistema d'emergències mèdiques, que ha activat una unitat, ha confirmat que no hi ha cap persona afectada a conseqüència d'aquest incident.
Doncs, més qüestions. Els experts critiquen les mesures previstes per Interior per reduir l'accidentalitat aquest estiu, ja que consideren que es basen en estratègies clàssiques. Des de la consultoria de mobilitat i transports Finessi critiquen que són massa reactives i que s'hauria de dur a terme un treball més intens per detectar els motius de l'augment d'accidentalitat. David Fleta.
El pla de mobilitat per l'estiu 2022 es basa en mesures habituals, increment de controls integrals i d'accés de velocitat en les vies amb més sinistralitat, especialment a l'AP7, major nombre de patrulles i limitacions als vehicles pesants. La directora de la consultoria de mobilitat i transport, Finessi, Anna Solà, critica que les mesures d'Interior són massa reactives i troba a faltar major planificació.
Des que s'ha esdevingut a l'aixecament dels peatges, tot el que s'està fent és molt reactiu. El que hauria d'haver és més una anàlisi més acurat de tot el perquè del que està passant, i això ens ajudaria a tenir una planificació i a generar estratègies, sobretot anar cap a estratègies, perquè el que està passant ara a l'EP7 no passi tampoc en altres vies.
Durant el primer semestre del 2022 han mort un total de 81 persones a les carreteres catalanes, 17 de les quals a l'EP7. Són més del triple respecte al mateix període del 2019.
I els habitants del Solsonès estalviaran un 40% per viatjar en transport públic a Barcelona amb la integració tarifària. La presidenta del Consell Comarcal lamenta, però, que arriba amb més de 10 anys de retard. Solsona FM, Roser Clotet.
Territori ha donat llum verda a la integració del Solsonès al sistema tarifari de Barcelona, que es farà efectiva durant l'últim trimestre de l'any. Això es notarà a la butxaca dels usuaris del transport públic del Solsonès, que estalviaran un 40% en els trajectes a Barcelona amb transportament. El Solsonès quedarà integrat a la 7a corona juntament amb el Berguedà i el Ripollès. Suposa la creació d'un paquet de 7 zones Solsonès-Barcelona, que inclou una targeta de 10 viatges de l'operador per anar fins a Barcelona i d'una T-Casual d'una zona per poder fer els transbordaments dins de la ciutat. La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, ho valora positivament, però lamenta que estava pendent des del 2011.
I que ara doncs, el Solsonès s'hi pugui acollir, malgrat doncs, pràcticament ser dels darrers, és una bona notícia, ho celebrem, estem contents, però ja fa molt temps que s'està gestionant i lamentem que arribi tan tard.
El cost de la integració és d'uns 300.000 euros que assumeix el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
Notícies en xarxa.
I en clau econòmica, l'agència tributària posa des d'avui a disposició dels possibles beneficiaris el formulari en línia per sol·licitar l'ajut de 200 euros per persones amb ingressos baixos, anunciat pel govern central.
El decret estableix que els sol·licitants tenen fins al 30 de setembre per demanar-lo i l'agència podrà fer els pagaments en els 3 mesos següents. L'ajut es concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors i aturats que visquin en llars on la suma de les rendes dels convivents hagi estat inferior a 14.000 euros el 2021 i amb un patrimoni descomptant l'habitatge habitual que no superi els 43.000 euros.
Barcelona suma esforços amb Bolonya i amb el suport dels centres de supercomputació crearà bessons digitals de les ciutats. L'objectiu és crear una ciutat virtual que serveixi per provar polítiques públiques abans d'implementar-les. David Navarro.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homònim bolonyès, Matteo Lepore, han signat el conveni que posa en marxa el projecte dels bessons digitals. Tots dos han destacat la importància de dirigir la creació dels duplicats digitals de les ciutats a millorar la vida dels ciutadans, tenint en compte els més vulnerables i millorant la petjada ecològica.
Però sí que és aquesta idea de que la tecnologia i les dades puguin permetre que les ciutats puguem tenir una espècie de bessó digital, literalment, és a dir, que totes les principals operacions, dades d'allò que té a veure amb les nostres ciutats pugui estar operatiu en l'àmbit digital i així puguem fer hipòtesis de polítiques públiques.
El projecte serà una realitat amb la feina dels centres de supercomputació de Barcelona i Bolonya. A més, els signants es marquen com a objectiu crear una xarxa de ciutats europees amb bessones digitals.
I en territori, més de 150 tractors han sortit avui a la carretera a Tàrrega, a l'Urgell, per exigir mesures per combatre la plaga de conills que arrasa les explotacions agràries de la comarca.
La d'avui és la segona protesta, però les tracturades estan convocades cada divendres a la tarda, fins que l'administració adopti mesures per reduir la població de conills. Asseguren que estan destrossant les finques i els sistemes de rec, i si no s'hi troba solució, posen en dubte que es pugui començar la campanya de sembra prevista en 3 mesos.
I els viticultors de Vilafranca han mostrat avui el seu desconcert davant el resultat de les eleccions al Consell Regulador del Cava. Recordem que dels 3 vocals que s'escollien, un va recaure en el representant de les localitats extremenyes de Requena i Almadralejo. Els viticultors catalans posen en dubte els interessos que pot defensar aquest vocal. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest divendres a matí, els 3 candidats a viticultors del Cava feien balanç del resultat acompanyants de representants de les 3 formacions d'aquesta candidatura conjunta. Antoni Borràs, d'Unió de Pagesos, Jaume Domènech de Jarc, haurien aconseguit la representació, mentre que el 3er candidat, Santi Vallès, de l'Associació de Viticultors, hauria quedat fora. Tots 3 han lamentat la baixa participació de la pagesia catalana en aquestes eleccions i han explicat que continuaran lluitant per una valoració justa del raïm i el Cava durant els propers 4 anys. Antoni Borràs, cap de llista de la candidatura, expressava però els seus dubtes de què defensarà Fernando Medina, el representant de Requena i Almendralejo per la defensa del Cava.
Al final només diguem el que hem sentit o el que hem dit. Ahir a les declaracions d'aquest senyor a TV3 només va dir que les inquietuds que tenien els cellers petits i els d'aquí i els de València són similars. No vaig sentir en cap moment que parlés dels productors.
Des de Viticultors del Cava han explicat que cal continuar avançant, doncs, en el pla estratègic de la denominació d'origen Cava per tal de dotar l'ENS de les eines que els permetin arribar a l'objectiu que els viticultors obtinguin un preu just pel seu producte.
I encara una darrera qüestió. L'augment de freqüències promès a la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils es retarda fins al setembre. Els principals motius d'aquest retard són, segons la companyia, la pandèmia, la crisi de components i, en menor mesura, el procés de negociació col·lectiva dins Ferrocarrils de la Generalitat. Ràdio Sabadell, Núria García.
La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, admet que la crisi de components els ha jugat una mala passada.
El fet que no ens arribessin tots els components ha fet que aquest últim tren, que ens arribarà una mica més tard, l'haguem hagut de... o no s'hagi pogut muntar perquè les seves peces les hem estat utilitzant per fer reposicions de les unitats que ja teníem. Aquest ha estat un segon element. El primer, la pandèmia, que ha fet que es retardessin els trens en general. Segon, la crisi aquesta de components, que fa que també estiguem tenint un punt de retard.
Entre el gener i el maig, les 5 estacions dels catalans a la ciutat han acumulat 1,5 milió de viatgers. Sabadell, Plaça Major i Sabadell Nord són les que compten amb una demanda més gran.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, avui arrenca la 36a edició del Festival de Peralada, que torna a la plena normalitat després de 2 anys amb una programació de primer nivell. L'inaugurarà el Ballet de l'Òpera de Munic amb una doble actuació avui i demà, i durant un mes oferirà espectacles que van del teatre a l'òpera, passant per 2 homenatges, al tenor Josep Carreras i a la soprano desapareguda Maria Callas. Maite Polo.
La dansa aixeca el taló des de fa anys, el primer dia de Peralada, i avui la companyia bavaresa debutarà així a Catalunya. Ho farà amb espectacles molt diferents entre si. Un d'ells analitza la relació entre la música i la dansa, un altre la pèrdua de la individualitat, i sempre amb universos musicals eclèctics que van del classicisme de Stravinsky a l'electrònica. Les xifres d'ocupació turística a la costa gironina demostren, per al director del festival, Oriol Aguilar, que estan en el camí de recuperar el volum de públic d'abans de la pandèmia. Ho ha dit avui a la xarxa.
Avui arrenquem, per tant, el festival es fa realitat i tota l'ocupació que hi ha a la Costa Brava aquests dies ens fa pensar, doncs, que hi haurà una recuperació de la velocitat de creuer que teníem el 2019 i que progressivament, doncs, anirem recuperant aquestes quotes de normalitat.
La del compositor Rufus Wainwright, un espectacle del coreògraf Carlos Acosta, i serà el punt de sortida de la gira de comiat de Joan Manuel Serrat.
I el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic és a les portes de la seva 19a edició, que tindrà lloc del 19 al 24 de juliol. Enguany, el festival comptarà amb la presència d'una de les grans icones del cinema d'arts marcials i kung fu, Casanova Wong, qui recollirà el gran premi honorífic del Festival Nits 2022. Ràdio Vic, Montse Manent.
La sessió inaugural del Fest Nits estarà dedicada a Hong Kong, amb la projecció d'Anita, dedicada a l'actriu i artista japonesa Anna Nagasaki, protagonista del film Holy Mother. El festival tindrà 45 projeccions, de les quals 24 seran premiers. Ho explicava així el director del festival, Quim Cruselles.
Tenim 24 premiers, 3 d'elles mundials. Això vol dir que són pel·lícules que encara no s'han vist ni al seu país d'origen. Per tant, el primer passi que es farà en públic serà a Vic. Això, doncs, té un cert risc, perquè alguna d'aquestes pel·lícules, per exemple, encara l'estan acabant de postproduir, encara han d'acabar els crèdits, per tant, arribaran, però ja veieu que ens agrada bastant el risc.
Les nits de la bassa i els tallers infantils d'acció i cinema, a més de les sessions més nits, complementaran les més de 30 activitats al voltant de la cultura asiàtica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Àlex Massana, bona tarda.
Bona tarda. Esport en directe és a punt d'acabar el debut de la selecció espanyola femenina a l'Europeu de Futbol d'Anglaterra. El combinat espanyol amb 6 catalanes a les seves files està guanyant per 4-1 a Finlàndia en aquesta primera cita de l'Europeu. Ha marcat una catalana, Aitana Bonmatí, també les blaugrana Irene Paredes i Mariona Caldentell. La propera cita del conjunt de Jorge Vilda és dimarts vinent contra Alemanya. D'altra banda, també en futbol, l'espanyol ha anunciat fa uns instants l'incorporació de Vinícius Souza, un migcampista brasiler que arriba cedit del Lommel belga, format a les categories inferiors del Flamengo i que arriba amb opció de, sense opció de compra per part del conjunt blanc i blau. D'altra banda, també en futbol, el Sabadell ha anunciat l'arribada de Gerard Escoda com a nou director esportiu del conjunt arraquinat. Escoda, que tindrà el fins ara responsable de la base Jaume Milà, de mà dreta, arriba procedent de la direcció esportiva de Lleida. Més futbol, més enllà del futbol, la penya, ja sabem qui se les haurà en la fase de grups de l'Eurocup de bàsquet. Ràdio Ciutat de Badalona, més detalls Xavi Ballesteros.
El Joventut ja coneix els seus rivals que tindrà la lligueta de l'Eurocup, que començarà el pròxim 11 d'octubre. Una competició que s'acabarà el 29 de març de Lliga Regular. Després hi haurà els emparellaments dels quarts de final, a partit únic, el mateix sistema de competició que ara fa un any. La penya jugarà contra Venècia, contra l'Ekabelis de Lituània, a l'Olimpia de Ljubljana, l'històric equip eslové, el Fluti Extra Boraspor de Turquia, la revelació de l'any passat, el Bulk, el Ratiofar Mulm, la bèstia negra de la penya aquesta temporada, ara ja sense Jack Alakovic, que ha fitxat pel Gran Canària, el Brescia italià, el Club Napoca de Romania i el Prometi ucraïnès, que tot i que està en guerra, jugarà els seus partits a Riga, a Letònia. La primera fase serà aquesta lligueta entre tots els equips. Passen els 8 primers a la següent ronda. El Joventut, sense València, la Virtus de Bolonia ni el Partizan, parteix com un dels grans favorits.
També en bàsquet, dos apunts més. Aitor García Renese serà l'entrenador del bàsquet Girona en l'arribada del club a la Lliga ACB. I l'Esperoni Girona i el Tordera han arribat a un acord de vinculació dels seus primers equips. L'equip sènior de Copa Catalunya del Tordera jugarà amb llicència d'Uni Girona amb l'objectiu d'ajudar l'Espar en qualsevol dificultat a la Lliga Femenina Endesa, mentre que l'Uni hi aportarà algunes joves jugadores d'edat sènior per potenciar aquest ambiciós projecte. Més coses en plana poliesportiva, dos apunts més. L'Indústria ha anunciat el fitxatge de Bernat Pull, que procedent del Barça, i el Barça d'hoquei i patins ha anunciat l'incorporació de Carles Grau. El porter arriba per suplir la baixa d'Aitor Egurrola, que es va retirar al final de la temporada passada. I un apunt més, ara així d'última hora, el duel de vuitens de final del Mundial d'hoquei herba que s'està disputant a Terrassa entre el Comitè Espanyol i la selecció de l'Índia. Canvi d'horari, es disputarà diumenge a 9:45 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Àlex. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Àlex Massana als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
En la parla anauenca, de les Valls d'Àneu, esbaiolar-se vol dir esvergir-se, divertir-se, entretenir-se. Una acció que combina a la perfecció amb espectacles de circ i de carrer, contacontes, jocs, titelles, tallers i malabars. Tot això és el que proposa l'Esbaiola't, el festival que porta les arts escèniques als carrers d'Esterri d'Àneu. Ho fa amb la intenció d'oferir cultura de qualitat als més petits i també a les famílies. Entre el 14 i el 17 de juliol podeu escollir entre més de 30 activitats i espectacles que tindran lloc en diferents espais d'aquesta població del Pallars Sobirà. Us en deixo alguns perquè aneu fent boca. Esperanceta i l'etnografia pallaresa, la platgeta del festival, Quincangueli, la reserva, Art Track, o Psicodèlia per xics. Del 14 al 17 de juliol, 15a edició del festival Esbaiola't a la Vall d'Àneu. Trobareu totes les propostes detallades al web festivalesviolet.cat.
Sabies que...
Beure vi implica prendre-la en copa. Potser davant l'absència d'aquesta no et quedi cap altra que beure l'engot, però de seguida t'adonaràs que el sabor canvia completament. De fet, el vi sempre s'ha de beure en una copa, ja que sense importar si és negre o blanc, té entre 400 i 500 substàncies volàtils i aromàtiques que es podrien perdre a l'aire si el prenem en qualsevol altre recipient. Tot un error, ja que no ens permetria poder descobrir bé tot el sabor, aroma i notes de la beguda. D'altra banda, pensa que les copes de vi solen ser força amples, la qual cosa fa que sigui possible que puguem moure el vi per després olorar-lo. Però per què es fa això? Doncs precisament per allò esmentat pel que fa a les substàncies volàtils i aromàtiques, atès que aquestes es mouran i sense que surtin de la copa podrem apreciar les notes característiques del vi que estiguem a punt de beure. És més, mai no s'ha d'omplir la copa fins dalt. En no fer-ho, s'aconsegueix crear una càmera aromàtica que es genera quan es mou abans de provar-ho.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Més de 150 tractors han sortit avui a la carretera Tàrrega per exigir mesures per combatre la plaga de conills que arrasa les explotacions agràries de la comarca. La d'avui és la segona protesta, però les tracturades estan convocades cada divendres a la tarda fins que l'administració adopti mesures per reduir la població de conills. Asseguren que estan destrossant les finques i els sistemes de rec i, si no s'hi troba solució, posen en dubte que es pugui començar la campanya de sembra prevista en 3 mesos. La plataforma Stop Jocs Olímpics ha organitzat una pedalada reivindicativa que recorrerà totes les comarques del Pirineu des d'aquest dissabte i fins al 16 de juliol. La proposta es presentarà demà al migdia a Ripoll, des d'on sortirà la primera ruta fins a Puigcerdà. Dana Ricard, Ràdio Ripoll.
Tot i que la possibilitat de celebrar els Jocs d'hivern de 2030 al Pirineu català ha quedat descartada temporalment, el col·lectiu vol posar de manifest la necessitat de canviar aquest model de macroprojectes i prioritzar la vida i l'entorn natural dels Pirineus. Per això, Stop Jocs Olímpics